Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona fa nosa. Són paraules que diu Joan Amorós en aquest podcast. Sabrem per què i a qui. Amorós és una personalitat cabdal en la lluita del país per aconseguir que el corredor mediterrani funcioni de debò. L'entitat que presideix, Ferrmed, presentarà aviat un informe sense precedents sobre el tràfic de mercaderies a Europa que revela la força de Barcelona. Ens en parla tot seguit.
Joan Amorós i Pla és promotor cultural i ha estat president de diverses associacions com el Centre d'Agermanament Occitano-Català. Ara presideix el grup de pressió Ferrmed.
Senyor Joan Amorós, benvingut. Estem molt contents de tenir-lo aquí.
El mateix dic.
Una de les raons per les quals volíem que vingués és per parlar d'aquest informe que el 15 de novembre es presenta a Brussel·les. La idea central és que no hi ha una xarxa de transport coherent al continent, no? Bàsicament perquè la Comissió Europea dona unes directrius massa genèriques i la conseqüència és que els estats tenen un marge molt gros i en el cas de l'estat espanyol això és particularment perillós perquè perjudica expressament Barcelona. Senyor Amorós, què diu l'estudi sobre Barcelona?
Bé, l'estudi, en primer lloc, el que diu, anant per passos, el primer lloc el que diu l'estudi és que d'una xarxa principal, perquè nosaltres en el seu dia hem demanat a la Comissió Europea que definissin una xarxa principal, perquè, esclar, hi ha una quantitat de quilòmetres d'autopistes, carreteres, trens i el que vulguis, que això és inabastable. Llavors, aquesta xarxa principal, per nosaltres, havia de ser molt selectiva. Però, al final, la xarxa principal que ha definit la Comissió Europea són 80.000 quilòmetres. 80.000 quilòmetres no hi ha qui els arregli. I llavors nosaltres hem fet en aquest estudi, hem determinat on hi ha el tràfic més important d'aquesta xarxa principal, on hi ha el 65% del tràfic. I això es concentra en 18.000 quilòmetres, d'acord? O sigui, a 18.000 quilòmetres tenim el 65% del tràfic. Si invertim en aquí, doncs evidentment avançarem tant amb objectius socioeconòmics com mediambientals. Llavors, què succeeix, per exemple, a l'estat espanyol? L'estat espanyol el que succeeix és que aquesta part prioritària d'aquests 18.000 quilòmetres afecta el corredor mediterrani des de la frontera francesa fins a Múrcia, aproximadament. Després afecten a la vall de l'Ebre, des de Barcelona fins a Saragossa, afecten un tros del País Basc, afecten un tros, diguéssim, de la zona de Valladolid, perquè ve també el tràfic de Portugal, i els voltants de Madrid, i s'ha acabat.
I per què no Algeciras?
Algeciras hi ha menys tràfic. O sigui, llavors nosaltres, perquè això, els estats perifèrics no quedessin despenjats, doncs el que vam fer és dir on hi ha el 65% del tràfic de cada estat perifèric. I per tant, a l'estat espanyol, on hi ha el 65% del tràfic de l'estat espanyol. Evidentment, dins d'aquest 65% del tràfic de l'estat espanyol, hi entra el que he dit abans, perquè és 65% a nivell de la Unió Europea, i per tant el corredor mediterrani ja entra fins a Múrcia, però amb el 65% de l'estat espanyol el corredor mediterrani ja arriba fins als Algeciras. I el corredor de l'Ebre també es tanca fins al País Basc. I Madrid queda connectat amb França, que estava a trossos, queda connectat amb França pel País Basc. I després, encara que va molt justet, també Madrid quedaria connectat amb València. I això és el que hi ha.
Tenim la comparativa de dades del tràfic de mercaderies que mou cada any a Barcelona, la comparativa amb Madrid i París?
Bé, o sigui, nosaltres, és un estudi molt complet, que hem analitzat tot el inflow, outflow, o sigui, tot el tràfic de mercaderies que entra i surt dels nodes més importants d'Europa, i Barcelona queda situat. Si agafem el tràfic que va més enllà de 300 quilòmetres, que és el que pot anar realment per ferrocarril i tal, no? Doncs que Barcelona queda situat en segon lloc a nivell europeu. O sigui, el primer és el Ruhr, després ve Barcelona, i després sembla que ve Milà. Però, si fem, diguéssim, una ponderació entre població, valor afegit dels productes que entren i surten de cada node, i el flux de lo que entra i surt, no? Doncs llavors Barcelona fem una ponderació d'això, a la població li donem un valor més petit, en el valor afegit un valor intermedi i el flux d'entrada i sortida el màxim valor, perquè és el que generalment genera tràfic. Llavors Barcelona queda situada en tercer lloc. O sigui, el primer és el Ruhr, el segon és l'aglomeració de Milà, el tercer és Barcelona, després em sembla que ve Île-de-France, Després hi ha
Clar, però Barcelona per davant de París, és impressionant.
Sí, sí, Barcelona va per davant de París, segur, segur. Va per davant de París, entre altres coses perquè al voltant de Barcelona hi ha més indústria que al voltant de París. París és una ciutat més, diguéssim, burocràtica que Barcelona.
Quin és, doncs, l'obstacle perquè Barcelona no funcioni com el motor econòmic principal del sud d'Europa que en realitat podria ser?
O sigui, el que està clar és que, malgrat les dificultats, Barcelona queda situada com a cor estratègic d'Europa.
Tot i tenir un estat
fet,
en contra.
De fet, els grans hubs estratègics d'Europa són Barcelona, Anvers, Barcelona-Tarragona, si voleu, perquè és un, de fet és un continu, això, Anvers-Brussel·les, no? Ile-de-France, el Randstad, que agafa tota la part d'Amsterdam, Rotterdam, Utrecht i La Haia, tot aquest conglomerat, el Ruhr, després el Rhein-Neckar, que és Frankfurt-Mannheim, i després ens ve Milà i Berlín-Brandenburg, i aquests són destacats, destacats. Després ja ve un altre nivell, i llavors hi ha altres d'això. Madrid em sembla que cau al 13è o 14è lloc. Aquesta és la realitat. Llavors, si agafem el flux d'entrada i sortida de Barcelona, que no es queda a Catalunya, sinó que va per tot arreu, i el mateix fem amb Madrid, i el mateix fem amb València, per exemple, i tal, doncs Barcelona és l'equivalent a Madrid més València. Aquesta és la realitat. O sigui, Barcelona és un node que és, de llarg, el més important de la península Ibèrica, no? Llavors, si s'ha de fer alguna cosa per concentrar tràfic, per distribuir tràfic, s'ha de pensar en Barcelona. Ara, quines són les dificultats que hi ha a Barcelona? Home, les dificultats que hi ha és que no hi ha les terminals necessàries, no s'inverteix en una projecció de futur, de manera que vagis preveient els enllaços amb el port, el separar les rodalies de les mercaderies, que no s'està fent. Clar, vull dir, això ara mateix, el corredor mediterrani, no?, que evidentment va des de la frontera fins a Algeciras, passant per la costa, doncs a Barcelona els trens els fan entrar per línia de rodalies. O sigui, perquè què és Martorell-Barcelona? Una línia de rodalies. Fan un tros d'apartat per apartar trens de 1,8 quilòmetres, però això què representarà? Aparcar trens de mercaderies i fer-los perdre el temps, no?
Tot això respon a un model d'estat, també, no? Perquè per anar de Brussel·les des de València, amb el sistema de trens de gran velocitat que tenim, ja és expressament més fàcil passar per Madrid que passar per Barcelona. I passa el mateix al sud de França, que la xarxa de trens de gran velocitat que hi ha a Catalunya Nord i una mica més enllà també té en compte no afavorir Barcelona per no perjudicar l'Ile-de-France.
Sí, és clar. Aquí el que passa és que Barcelona és un gran hub, no? És un gran hub que, de fet, la seva àrea d'influència, a part de la península Ibèrica, és el sud de França, clarament, fins a la meitat, com a mínim, i això, és clar, té els seus problemes, perquè tothom es vol fer el seu lloc aquí, no? Tothom vol tenir el seu lloc,
Fins
i
a la meitat,
en
perdoni,
certa manera, fa una mica de nosa, a vegades.
Fins no? a la meitat, perdoni, vol dir Marsella...
Fins a Llemotges i tot això, o sigui, evidentment, tota la Provença, Llemotges, inclús hi podria incloure Lyon aquí. Lyon està a la frontera entre París i Barcelona, diguem, no?
Deia que fa nosa.
Home, vull dir, tothom vol fer el seu lloc. Aquí cada hub, això, el que digui que no és veritat, que no és així, diu una mentida. Tothom vol tenir el seu lloc, no? I llavors, esclar, el voler tenir tothom el seu lloc, doncs sempre hi ha el que fa una mica de nosa respecte a l'altre, no? I en certa manera això és el que li passa una mica a Barcelona, no? I en realitat, doncs, el problema que té Barcelona és unes connexions ferroviàries que no estan a l'alçada, ni molt menys, no? L'aeroport el tenim força ben connectat, amb Europa potser és el primer de la península, sense discussió, inclús millor que el de Madrid-Barajas, no? Però, en canvi, vols intercontinentals, encara ens falten vols directes en Tòquio, etc etc. I després l'aeroport també està mal connectat ferroviàriament, no? O sigui, això de connectar l'aeroport doncs amb un tren que acabarà en el terminal 1, amb cul-de-sac, no és correcte. O sigui, això ha de ser passant. L'aeroport s'ha de poder connectar tant de manera directa per trens que vinguin de València com per trens que vinguin de Montpeller. I el que no pot ser és que vagis a fer un canvi de tren, no?
Quan es parlava de l'ampliació, segurament, de fet, és més important la connexió ferroviària que no pas parlar de pistes.
Home, a veure, jo crec que, sincerament, que la pista aquesta que diuen d'allargar, jo crec que es pot allargar sense grans problemes, potser s'ha d'allargar per l'altra banda, no ho sé. Però vull dir, el que està clar és que l'aeroport, si vol ser un gran hub d'aquest espai que s'ha de fer, que està el gran àrea d'influència de Barcelona, doncs és tot el sud de França, tota la vall de l'Ebre, tota la costa mediterrània, fins a arribar a Múrcia i Almeria pràcticament, o sigui, tota la part, diguéssim, és de la península Ibèrica i tot el sud de França, de fet això és la gran àrea d'influència de Barcelona. Llavors això, si vols que aquest aeroport faci de hub d'això, l'has de tenir connectat ferroviàriament amb trens d'alta velocitat, que puguin venir de Montpellier a Barcelona en una hora i mitja, que ho poden fer perfectament, o de València a Barcelona en una hora i mitja, que es podria fer perfectament, o del País Basc a Barcelona, doncs en un parell d'hores i poca cosa més.
I no? Per què no s'ha fet així?
No s'ha fet així perquè hi ha una concepció absolutament radial a l'estat espanyol, no? I aquesta concepció és només pràcticament pensada per afavorir Madrid i la seva capitalitat i la seva àrea d'influència. Aquesta és la realitat, no? I llavors, doncs, esclar, això genera inversions que no tenen una rendibilitat adequada, perquè em direu, aquesta línia que em sembla que l'han inaugurat fa poc, entre Madrid i Galícia, passant per Zamora, quants camions traurà de la carretera? Cap, no en traurà cap. Potser traurà alguns passatgers de l'avió, que també és important, però de la carretera, camions, ni un. Quan haurà costat això? Doncs 13 o 14 mil milions, no ho sé.
Però és clar, sense un canvi de model en les inversions, que és un canvi pràcticament utòpic en aquest estat, és molt difícil que Barcelona arribi a respondre a la seva màxima potència amb tot això que descrivia
ara. Barcelona té la sort de la seva gent, no? Barcelona té la sort de la seva gent. És una gent creativa, és una gent amb iniciatives, és una gent que va generant, sempre, constantment. Clar, Catalunya viu de la immigració, desenganyem-nos, o sigui, amb la baixíssima natalitat que té el poble català, que ja hauríem potser desaparegut del mapa, doncs creixem amb la immigració. Ara mateix, doncs, de finals dels 90 en ara, ens han vingut 1.600.000 persones. Per què han vingut? Perquè hem generat llocs de treball. I per què generem llocs de treball? Perquè hi ha gent espavilada que els genera. Si no, això no rutllaria, i aquest és el tema, no? O sigui, aquí tenim gent que té grans iniciatives i que les tira endavant, però que, esclar, a vegades necessites un suport polític que no tenim, no? I això passa, doncs, amb les empreses ja d'una certa envergadura, i evidentment, per les petites i mitjanes, les moltes vegades els hi falta un suport, diguéssim, que no troben, no?
Hem parlat de la gran velocitat fins a l'aeroport del Prat. També hi ha un punt que ha estat problemàtic, que és Tarragona, on el tren de gran velocitat no arriba ben bé al centre de la ciutat. M'agradaria també parlar d'això, de la connexió de Barcelona amb el seu rere país, perquè és una qüestió importantíssima i de fet és que el model radial no només afecta en la projecció de Catalunya al sud de França, per exemple, no? També afecta la relació que té amb les seves comarques immediates.
Evidentment. Per això una de les coses que deia, començant per l'aeroport, és que l'aeroport s'ha de poder connectar amb la mateixa facilitat pel nord, pel sud, que per l'est. I això vol dir un tren passant que surti de l'aeroport per la banda sud, diguem, i allà enllaci tant per la vila de Vilanova, per agafar les rodalies de Vilanova i Tarragona, el que sigui, com per la línia d'alta velocitat, per anar a parar a Tarragona i a Lleida i a Saragossa i allà on calgui. Llavors, el tema està en què hi ha un gran aeroport que és el de Barcelona, però després hi ha el de Girona i el de Reus, que s'han d'interconnectar i s'han de connectar amb un tren passant, no? Amb un tren en cul de sac que arribis allà i hagis de tornar enrere, no?
Que a més obliga a canviar els passatgers, obliga...
tot això s'ha de fer d'aquesta manera. I llavors, en realitat, el tema de les interconnexions amb alta velocitat doncs han de passar per les ciutats també. Vull dir, de la mateixa manera que a Lleida tenim l'opció de que el tren pot passar per fora o pot passar per dins, no? Doncs a Tarragona hauria de ser el mateix. A Tarragona es pot fer perfectament, més avall de Vilafranca, la línia d'alta velocitat i la línia convencional van paral·leles. Al moment en què la línia convencional la convertim en ample internacional, no costaria res de fer un bypass aproximadament per allà a la zona d'Altafulla o el que sigui, i llavors els trens d'alta velocitat, els que convingués, podrien passar per Tarragona i sense, diguéssim, evitant l'estació del Camp de Tarragona, diguéssim, no? I llavors això, tant podríem tenir els trens que van al País Basc, com els que van a Madrid, com els que van a València, tots podrien passar o bé pel Camp de Tarragona o bé per Tarragona Ciutat, no? Això són les coses que s'hauria de fer. En el cas de Girona, el tren ja hi passa per la ciutat i no hi ha aquest problema.
I en el cas de la rodalia normal, dels trens regionals de mitja distància, quin problema hi ha més enllà d'aquesta concepció radial madrilenya de trencar amb el territori? Aquí hi ha cap responsabilitat de la Generalitat?
Home, la Generalitat no té potestat sobre les rodalies, no? O sigui, la veritat és que l'única cosa que té, em sembla, que és poder col·locar els horaris, em fa l'efecte, eh? I no sé, sincerament, si triar l'operador, no ho sé.
Bé, però hi ha hagut aquest estira i arronsa històric sobre si la Generalitat es quedava la gestió de les rodalies o no, i sempre ha semblat que a la Generalitat ja li anava bé inhibir-se amb això.
Jo crec que ara, en aquest moment, la Generalitat té un interès altíssim en agafar les rodalies, això és el que jo
percep.
Veig, el que es percep és això. Ara, el problema de les rodalies de Barcelona és que posem-nos als anys 30, no? Quines línies hi havien? Doncs les mateixes que hi ha ara.
Amb la mateixa, si fa no fa, els mateixos minuts
l'única per cosa, viatge. No. Parlo de vies col·locades, sí. Quines hi havien? Doncs les que hi ha ara. L'única cosa que s'ha fet nova és el bypass de darrere de Barcelona, aquest bypass que va de Mollet a Castellbisbal, i la connexió amb l'aeroport. No s'ha fet ni una línia nova addicional, senyors, dels anys 30 en vara.
La línia de Puigcerdà no està desdoblada encara.
Això és a part, eh? O sigui, l'única cosa que han fet amb algunes d'aquestes línies, evidentment, dels anys 30 en vara, ha sigut electrificar-les i, en algun cas, desdoblar-les. Però allò que dius, fem una línia nova que vagi d'aquí a allà, no s'ha fet. No s'ha fet.
Però és que, clar,
Barcelona, que té a la seva àrea, la regió metropolitana de Barcelona, doncs són 5 milions i mig o 6, no? Doncs, esclar, o sigui, com pot ser que això funcioni sense fer línies noves, no? Se n'han de fer de línies noves, eh? Uh-huh. I això és el primer que s'ha de fer. I després s'han de convertir totes en ampli internacional. O sigui, això és un dels temes que ha de quedar molt clar. Nosaltres hem de passar-ho tot ampli internacional, el més aviat possible. Només haurem de mantenir, perquè el port de Barcelona i el port de Tarragona puguin tenir connexió amb el seu hinterland peninsular, doncs tenir, amb això sí, una línia d'ampli ibèric que arribi a Barcelona. Però aquesta línia d'ampli ibèric que arribi a Barcelona és la línia que ve de Saragossa passant per Casp, I l'altra, que també ve de Saragossa passant per Lleida, l'hem de reconvertir a ample internacional, doblar la línia, posar-hi dues vies, i fer-lo arribar fins a Tarragona i després continuar.
De tot això, quanta cosa està prevista, encara que sigui de boca?
De tot això hi ha previst la meitat de la meitat, no? O sigui, la realitat de la vida és que nosaltres vam fer un projecte molt bon, un estudi que vam fer abans, que el vam presentar al Ministeri, vam tenir unes discussions llarguíssimes al Ministeri. Al final vam aconseguir que el ministre Blanco ho presentés al març de l'any 11 a Barcelona i pràcticament deia el que nosaltres dèiem, Vull dir, una cosa que va inclús colpir, perquè les altres, tu, diuen pràcticament, i vas tenir unes converses que ara no les puc dir, però realment, doncs, pràcticament veiem bastant el que dèiem nosaltres, Faltava doblar la línia de Rodalies cap al nord, Però, per exemple, la línia de Rodalies cap a Tarragona es doblava per separar les mercaderies en aquest projecte, El que no desdoblaven és la línia de Sant Celoni fins a arribar més amunt, des de Mollet fins a Sant Celoni o fins a Girona. Això no estava previst, però nosaltres vam dir que s'hauria de preveure també. I després, doncs, no estava previst algunes zones del sud, per exemple, una connexió directa entre Lorca i Granada, que ja existia, hi havia algunes coses d'aquestes que faltaven. Però, esclar, llavors li sortia una inversió, que la recordo de memòria, de 51.300 milions d'euros, degut a que no s'ha invertit mai en aquests llocs. Comptant les línies d'alta velocitat, que s'incluïa la línia d'alta velocitat entre la frontera, Barcelona, Camp de Tarragona i tal. Després ja no, perquè se'n va cap allà. Bueno, doncs comptant tot això, ara, en aquest moment, el que s'ha d'invertir és la meitat d'això. Això ha quedat amb la meitat, no? I això és el que s'està fent. Llavors s'està convertint simplement la línia d'ample ibèric, ample internacional, però sense fer res més. Llavors, és clar, si hem d'assolir els objectius europeus del 30% del tràfic de mercaderies terrestres per ferrocarril, això que s'està fent no dona. I no dona no a l'arribar al 30, a l'arribar al 15 o al 10 ja no aguantarà això. Ja no aguantarà, perquè s'està fent entrar amb la línia de mercaderies per una línia de rodalies que avui en dia hi ha entre les rodalies i els trens de mercaderies que hi passen i arribem a fregar els 200 trens al dia. 200 trens al dia, quan hi ha 200 trens al dia en una línia, vol dir que està entrant a la saturació. Doncs escolteu, per què no ho desdobleu, això, no?
Quines línies que no existeixin ara de Rodalies, per parlar concretament de Rodalies, creu que s'haurien de fer?
Home, n'hi ha moltíssimes per fer. S'hauria de fer una línia nova que travessés el massís del Collserola, per anar d'una doncs, manera més directa cap a Sabadell, s'hauria de continuar cap a Castellar del Vallès, s'haurien de fer línies que, orbitals que anessin des de Mataró fins a Vilafranca i fins a Vilanova, s'hauria de fer una connexió directa, diguéssim, des de Martorell fins a Igualada i fins a Cervera, que a més ens serviria per separar les mercaderies que venen de la Vall de l'Ebre de les que venen per València, perquè això és un node tan important, aquest triangle, diguéssim, Lleida, Barcelona, Tarragona, està absolutament saturat. Mireu, aquest 65% de tràfic, que us dic a nivell europeu, vol dir que per arribar aquí hem d'estar a 122.000 tones dia de tràfic. Doncs, Lleida-Barcelona, passant per la A2, ja n'hi ha 138, em sembla, o 139, no me'n recordo ben bé. Però després també tenim el que va per la AP2, que ja són 32.000 més. Després venen 138 més del sud de València. Tot això conflueix aquí. Això és que està claríssim que s'han de desdoblar les línies i separar les rodalies de les mercaderies, però el que és greu és que no es planifiqui això, perquè és que és obvi que això és un problema. Llavors, el que és evident és que Barcelona-Tarragona és un embotellament potencial brutal i una de les coses que nosaltres proposem és dir, escolteu, agafem la línia que va de Lleida a Manresa i Barcelona, posem-hi una via més d'ampli internacional, fem-la passar quan arriba a Cervera cap a Igualada, Igualada-Martorell, i llavors separaríem tot aquest tràfic que ve de la Vall de l'Ebre, que és equivalent al que ens ve del sud, de València i Múrcia, Almeria, etc., i la separaríem. Això són les coses que nosaltres demanem, no? Uh-huh. I amb la qual les Rodalies funcionarien més bé. I després canviar l'ample de les Rodalies. Això s'ha de canviar, s'ha de preparar el canvi. I després, la línia de Puigcerdà, que l'he esmentat abans, s'ha de canviar l'ample, hem de poder fer venir trens francesos per aquesta línia, hi ha un tren nocturn a la Tour de Carol, París, sí. Cada dia aquest tren podria sortir de Barcelona i a més és connectar a través d'Alp amb Andorra, podria fer-se perfectament, no?
Anem tardíssim amb tot això i de fet vostè ara deia que el va sorprendre fins a quin punt Pepe Blanco estava d'acord amb vostè amb la part, m'ha fet gràcia perquè una cosa és que des de Madrid vegin que afavoreixin el sistema radial i una altra cosa és que no se n'adonin que és un sistema contra natura, per dir-ho d'alguna manera, no? Vostè que s'ha fet un fart de parlar amb les administracions, quan els explica tot això, quan els exigeix que s'espavilin amb tot això, perquè a més amb el 2030 doncs ja anem amb l'aigua al coll, quina resposta s'ha trobat?
A veure, a partir de que hem fet aquest estudi, hi ha una receptivitat, perquè és clar, aquest estudi no només planteja això, planteja un sistema absolutament diferent de gestionar les mercaderies. O sigui, els trens de mercaderia s'han de posar al servei de la carretera, no al revés, perquè la carretera és el que arriba a tot arreu. Doncs per poder fer això, o sigui, penseu que el segle XIX i la primera meitat del segle XX, tots els transportes de terrestres feia per ferrocarril. Es carregaven vagons que anaven a una destinació determinada i ja està. Però, esclar, què passa? Aquests vagons, doncs, fins que no tenies un tren complet, no podien moure's. Quan hi ha el camió, l'agafes i ja circula. Llavors, els trens han de circular amb aquesta flexibilitat. I nosaltres hem ideat tot un sistema, que li hem dit sistema FIRST, que funciona amb aquesta flexibilitat, que és una revolució total amb el sistema de transport de mercaderies. Això ho hem presentat a París, amb una reunió de gairebé 5 hores amb el govern francès. Hi havia dos representants del govern francès, dos representants o tres dels transportistes per carretera. Hi havia representants dels carregadors, dels operadors logístics, no sé quanta gent connectada. I a tot arreu on ho hem presentat a Brussel·les, tenim ara en aquest moment el suport total de la Unió Internacional de Transport per Carretera, de mercaderies per carretera, perquè se n'adonen que és el que proposem és la solució, és la manera de fer el tren flexible, adequat al que necessita la carretera, i ells els interessa molt també que els camions puguin anar a cavall del tren per fer distàncies llargues, com els posem doncs, per anar de Barcelona a Mallorca o per anar de Barcelona a Civitavecchia, allà on sigui. No? Doncs, esclar, tot això, des de que estem plantejant això, vam tenir una reunió amb el senyor Xavier Flores, que el conec de fa molts anys i som amics, i li va encantar el projecte, no? I això ens està passant a tot arreu. Ara aquest dia vam estar a Lyon, parlant amb gent de Lyon, i tothom, a tot arreu on t'han presentat, a Marsella, a tot arreu, la gent diu, ostres, tu, hem d'anar per aquí. Eh? I jo crec que això pot fer canviar. O sigui, el gran objectiu d'aquest estudi és fer canviar la manera d'establir les prioritats. Eh? O sigui, dir, escolteu, si volem que el canvi climàtic s'aturi, perquè penseu que el transport de mercaderies per carretera emet cada any 275 milions de tones de CO2.
I és el 75%, deia l'estudi.
I el 75% és per carretera en aquest moment, no? Llavors, si nosaltres aconseguim que la carretera agafi el 30 o el 35, que podria agafar-ho, amb aquest sistema que nosaltres estem preconitzant, és un sistema realment revolucionari, que no tinc temps d'explicar-lo, però vull dir, aquest sistema ens permet perfectament, no el 30, ens permet el 35, el 40. Aquest estudi hem identificat on s'han de posar les terminals. Senyors, hem identificat totes les terminals que s'han de posar a Europa. Hem analitzat tota la xarxa europea, les terminals que hi han, què s'ha de fer, perquè són terminals en cul de sac, que necessiten una quantitat de maniobres que les fan poc rendibles, han de ser terminals passants, s'ha identificat tot un sistema nou de terminals. En fi, tot això és el que compta aquest estudi. Esclar, tot aquest contingut és tan engrescador que jo crec que això pot ajudar-nos. Ara mateix, la setmana d'aquí un parell de setmanes, tenim una reunió important a la Comissió Europea. També hem tingut reunions amb el Parlament Europeu, amb la presidenta de la Comissió de Transport del Parlament Europeu, que també ha dit, ostres, tu, ara hem quedat a fer una presentació en el plenari, no? Clar, si aconseguim que el lobby més important de transportistes per carretera estigui d'acord amb aquest projecte, que els moradors logístics ho estiguin, que la decisió més important de transport combinat d'Europa estigui a favor d'això, que també ho està, i aconseguim que els carregadors ho estiguin, que també ho estan, o sigui, els carregadors, la associació de tots els carregadors d'Europa, totes les empreses que produeixen productes, estan també per aquest projecte. Clar, si aconseguim això, jo crec que és com podem fer trencar les coses.
Veig,
no?
Que tota l'esperança per això és d'Europa, en tot moment.
Evidentment, esclar, o sigui, o tenim un projecte d'abast europeu, això no té solució. Això ho tinc claríssim. I per tant, per això aquest estudi l'hem fet amb aquest abast europeu, per dir, escolteu, s'ha d'invertir en aquests 18.000 quilòmetres, primerament, i després, si voleu, n'hi afegirem 8.000 més pels estats perifèrics, perquè no sigui dit. Però invertiu en aquí, perquè és on realment aconseguirem resultats socioeconòmics i és on realment aconseguirem afavorir el medi ambient. Si ho invertiu a altres llocs, no. I això em sembla que està calant, perquè hem fet presentacions per tot arreu, no parem de fer-ne, i el missatge cala, El missatge entra, ara. Clar, després, escolteu, ja veurem com acabarà això, no? Però
doncs
per l'evidència hi és.
Ho seguirem amb atenció i amb esperança. Moltes gràcies, senyor Amorós, això és tot.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició per qualsevol aclariment que vulgueu.
Igualment.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Otbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.